9:37, 4:37, obrim una nova edició de Sobreviure al Català amb un dels filòlegs del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell de Formentera, en Carles Torres. Molt bon dia, Carles.
Bon dia, com estàs, Pepo?
Molt bé, molt bé. Content, de nou, doncs, amb aquesta amenaça del vent, que no remet, eh?
El vent. Jo som una persona romàntica, no sé si tu passa el mateix. Romàntica en el sentit de final del segle XIX, principi del XX,
sí.
Aquest sentiment que t'afecta el vent. Per exemple, avui m'he aixecat amb migranya. Portàvem un hivern dur. Un hivern, diguem, complicat i complex, i si la setmana passada parlàvem de l'aigua, cosa que no tinc res a dir en contra, ni dels plogips, ni dels rebats, ni dels impermeables, el vent sí que m'afecta, diguem, i portar un hivern duret amb el vent, eh?
Vull dir, ja ho pots ben dir.
I aquesta setmana també pinta malament.
De moment estem en alerta groga per fenòmens costaners avui dimecres, el dijous per vent i per fenòmens costaners, i divendres també per fenòmens costaners,
Déu-n'hi-do.
Previsions de fins a ratxes de 70 km hora de ponent de l'oest, eh?
Déu-n'hi-do. Si vols, crec que un dia vam parlar fa temps ja dels noms dels vents, dels 8 vents que tenim, i però avui volem parlar d'una altra qüestió que ens afecta molt a nosaltres, que és la mà. D'acord?
Els repassarem per això, el nom dels 8 vents.
Sí,
eh? Per l'altre dia els companys aquí no
tenien clar. Si vols ho fem per la setmana que ve, això dels vents és
molt
divertit.
Bé. Sí.
I parlant avui de la mà, però abans de parlar de la mà, parlant del concepte del temps. Perquè fixa que, per exemple, que en català i en llengües romàniques, com el castellà, l'italià, el romanès, etc., o el francès, quan parlant del temps té aquesta doble significació, significança, cosa que no passa, per exemple, amb l'anglès. Tu que ets expert parlant d'anglès. En anglès tenim times i weather, per exemple.
Sí.
En canvi, en català, temps
és el mateix.
És el mateix. I en aquest sentit, si en català, en castellà, en italià és així, el que significa és que en llatí era així. És una bona, diguem,
bona pista.
Bona pista, sí. Aquesta, d'acord? I la qüestió és que en llatí, el significat del temps, podríem dir que en sentit cronològic del temps, és el que passa minuts, hores, segons, segles, anys, mesos, i el temps meteorològic és com passa, és a dir, com designa com està fet aquest temps que passa, d'acord? I per això parlant de mal temps, de bon temps, etc. Les definicions del diccionari que apareixen de temps són molt interessants i a més canvien bastant del diccionari normatiu, que és el del DIEC,
sí.
D'acord? Del diccionari enciclopèdic, que és la gran referència també lèxica en català. Si vols, llegim una mica.
Som-hi.
Perquè és una mica filosòfica. Diu, forma mental, el temps, en el sentit de temps cronològic, d'acord? El DIEC diu, forma mental que assumeix l'experiència de la durada i de la successió, el temps essent concebut com a transcorregut contínuament i uniformement i mesurat pels fenòmens successius que ocorren a intervals regulars, com la revolució aparent de l'esfera celeste causada per la rotació de la Terra. Aquesta definició, diguem, del DIEC.
És una definició guapa, comença per forma mental, eh?
Exacte, és la percepció que tenim del temps, d'acord? La qüestió és que després hi ha un punt i seguit que diu hi ha moltes opinions tocant a l'essència del temps, d'acord? I aquí hi ha exemples, córrer el temps, passar el temps fent alguna cosa, aprofitar el temps, perdre el temps, reparar el temps perdut, etc. En canvi, la definició de l'enciclopèdia, que també és correctíssima,
sí,
és una mica més, més breu, parlant del temps, i potser més directa. Diu, durada i successió de les coses, considerada com a transcorrent d'una manera contínua i uniforme i que es mesura per fenòmens successius, això és una bona pista, fenòmens successius, esdevinguts a intervals regulars, com el cicle solar, el cicle lunar, el curs de les estacions. És a dir, és allò que identificam com cosa regular. I dins d'aquest fet regular, anem tallant-lo, anem fent parts, d'acord? Aquestes són les definicions, diguem, pel que fa al que trobem al diccionari, definicions pel que fa al temps cronològic. Com parlam del temps meteorològic, què diu el diccionari? Diu, estat de l'atmosfera, molt important aquesta paraula, atmosfera, no atmosfera, com en castellà, sinó atmosfera, d'acord? quant a la temperatura, la humitat, la nebulositat, el vent i tots altres fenòmens meteorològics. I exemples diu un temps calorós, fred, un temps plujós, ventós, etc. Per tant, primera cosa important, en català tenim aquesta dualitat diferenciada entre temps meteorològic, que fixeu-vos sí. que meteo és una paraula grega en aquest cas, que fa referència a allò que passa a les altures, d'acord? En català tenim dos grans llengües de cultura, que seria el llatí, català, el castellà...
Totes les romàniques.
Exacte, i també les angleses, però les germàniques també, tenen aquests components, diguem, de grans llengües clàssiques, que es diuen, i així com el grec potser la llengua de cultura del llatí, nosaltres tenim les dues, d'acord? I moltes vegades tenim aquesta dualitat entre termes llatins, d'origen llatí, clàssic, i termes d'origen grec, que també ja, moltes vegades ja usaven el llatí, d'acord? En tot cas, fixa que, per exemple, que tenim dues grans paraules que recuperen aquesta expressió de temps cronològic pel que fa al temps meteorològic. Per exemple, temporal. Temporal tant significa una, diguem, una cosa que passa, que no dura, d'acord? Que és temporal, com estat de l'atmosfera advers que tant es pot donar en terra ferma com damunt del mar. D'acord? Un temporal. L'altra paraula que també fa referència al temps cronològic, però que fa referència, o diguem que explica o especifica una característica o un estat, diguem, atmosfèric, és tempesta. La paraula tempesta també ve de paraules tempus, vol dir un temps dolent, d'acord? I la definició és fenomen meteorològic espectacular, digo el diccionari, que combina llamps i trons, produeix precipitacions que poden ser intenses i que pot deixar ratxes de fort vent. Això és una tempesta.
Molt bé.
De fet, en castellà, per exemple, hi ha una paraula molt divertida que fa referència a aquesta tempesta que en català no tenim, que és tormenta, equivaldria a tormenta. I tormenta no és res altre que tormento, càstig.
Clar.
D'acord? En català tenim turment, però no fa referència, en aquest cas, a aquest fenomen meteorològic, seria tempesta, d'acord? Per tant, dit això, com afecta el vent a les illes, o les illes que tenen mar? Doncs això que comentàvem al principi del programa, amb la mar, diguem, com afecta les zones de la mar. La mar. De fet, jo he consultat una... es veu que hi ha una escala, l'escala Douglas, que es diu, de Henry Percy Douglas, que el 1217 va crear, quan era vicealmirall de l'Armada Britànica, va crear aquest, diguem, aquesta escala per mesurar, segons les onades, l'estat de la mar, d'acord? I anem començant des d'uns freus calms, és a dir, quan parlem de mar plana o llisa, seria la definició de quan és mar sense onatge, com un mirall, d'acord? Anem augmentant a poc a poc.
Som-hi.
Són 10 graus d'escala. Mar arrissada. Arrissada fa referència a les onades, d'acord? I com és aquesta mar? Estat del mar que té ones de fins a 10 centímetres d'altura. 10 centímetres d'altura. Marejol. Estat del mar que porta ones d'entre 10 i 50 centímetres d'altura. Maró. O també coneguda com tràngol. Un tràngol. Estat del mar que comporta onades d'entre 50 centímetres i 1,25 metre d'altura. D'acord? Això seria la maró. Després de la maró, vendria la forta maró. Estat del mar que comporta onades d'entre 1,25 metres i 2,5 metres d'altura. Llavors tenim la maregassa. Estat de la mar amb onades d'entre 2,50 i 4 metres d'altura. Maregassa forta, o també coneguda com mar brava. Estat del mar amb onades d'entre 4 i 6 metres d'altura. Mar desfeta. Estat de la mar amb onades que oscil·len entre 6 i 9 metres d'altura. I ja començam a tenir problemes, molts problemes.
Fins
diguem.
A 9 metres, mare de Déu.
A 9 metres és espectacular. Mar molt alta, que es diu, entre 9 i 14 metres d'altura. I ja la definició d'última mar és mar enorme, més de 14 metres d'altura. Vull dir, és una, ja és un espectacle. Cosa que jo he vist imatges, potser, a l'Atlàntic, aquests pesquers, diguem, que bé, com tots els mariners, risquen la vida amb unes situacions adverses increïbles.
I això que diu en Carles és curiós, perquè si et poses a buscar al YouTube sobre experiències gravades amb el mòbil per qualsevol pesquer que està al nord de l'Atlàntic o per l'estil, veus unes coses al·lucinants.
Increïbles,
eh?
Increïbles.
Unes muntanyes de mar que estan afrontant aquestes embarcacions que pròpiament submergeixen la proa a dins de l'onada.
I surt una vegada i emergeix. Sí,
sí. I més els que ho estan allà gravant s'ho prenen amb bastanta, bueno, no sé com dir, alegria.
Sí, més que alegria, suposo que...
Estan resignats, ja.
Exacte,
sí,
amb resignació, sí. I costum i hàbit.
Escolta'm, volem agrair a Mati Cabrera que ens hagi donat la idea avui de parlar d'això, dels estats de la mar, no? Perquè amb tants dies de temporal, doncs mira, se li va acudir fer-nos aquesta proposta que hem recollit amb molt de gust.
Encantat de vida, sempre acceptar, diguem, propostes dels oients, de la Mati, evidentment. Sé que tu em vas comentar això, de fer
sí.
aquesta secció, i és veritat que és una, diguem, que és un lèxic que tenim molt assumit, que escoltem molt, quan vosaltres feis l'informe, diguem, meteorològic, i és molt interessant també conèixer aquesta sobre l'escala d'Douglas, diguem, que és una escala internacional, però sí que en català tenim aquest lèxic que s'adapta a aquesta escala.
I a més ara doncs, podem parlar amb una mica més de propietat. Déu-n'hi-do aquesta escala amb aquestes 10 terminologies. Després la recollirem al web i també doncs, la podreu consultar sempre que vulgueu. Tu ets de marejar-te o...?
Fixa't que, per exemple, la paraula marejar-se és una paraula ja que té molt a veure amb la mar, sí. que no tenim, com per exemple, també un dia vam parlar de les nàusees, que també és mariner en grec, vull dir, tot això fa molt significat, té molta significança amb qualsevol que ha estat de mareig, sempre està relacionat amb la mar. No ho sé, la veritat és que quan vaig venir a viure i a treballar a Formentera sense viure del tot aquí, sí que tenia doncs, aquesta qüestió mental que em feia patir bastant. Era un patiment psicològic moltes vegades, d'acord? I ara ho faig resignat i si em toca, em toca, si no em toca, no passa res, ja està. En tot cas, no he patia molt més abans, però vol dir que ara, no sé si m'ha agafat un altre àngul, però bé, agradable no és gens agradable, gens agradable.
Ja t'hi has fet. Bé, sí, estava pensant en això de marejar-se. Mira, en castellà també hi ha un símil similar, marear-se, no?
Sí.
En tenim altres idiomes, amb l'anglès no té res a veure.
Com es diu?
I feel dizzy, no? Estic marejat amb el mar, o en italià tampoc es diu res pregut. Mi viene la nàusea, mi sento male, coses així.
Nàusea seria la forma aquesta de ganes de vomitar,
sí,
les
sí.
Nàusees, que poden ser fora de la mar i dins la mar, evidentment, però té agafa aquest referent de nàutic, com són els nautes, els mariners, els que tenen els síndromes del mareig. Ja que et mareix, per exemple, jo record, sí que tenia, no sé si ara puc aprofitar aquest...
Cal la cullerada, home!
Coses personals meues, d'acord? Tu m'has preguntat si em marejava. Jo recordo sí que és veritat que tenia... tu saps qui era Pavlov?
El perro.
Exacte, correcte. Sí. Pavlov era aquell científic, jo recordo que havia estudiat fa molt de temps, vull dir, quan EGB, que era que feia aquells, diguem, experiments amb el comportament animal, en cans, jo crec, pot ser que eren cans,
sí, sí.
Sobre com era? Ah, sí, ja record. Se'ls ensenyava una cosa, menjar, em sembla, i el ca començava a salivar. I a mesura que veien aquesta imatge, o aquesta imatge, de carn, d'acord? D'ossos per menjar ell, salivava i sentia una música, un xiulet o el que sigui, una campaneta, d'acord? M'ho estic inventant, eh?
Sí, sí.
Però el ca, sense veure-la menjar, però sentint aquella música, o aquella peça, diguem-ne, que campana, salivava igual més, és a dir, assimilava els dos components, menjar i so, i salivar, d'acord? Tenia una reacció, una resposta física, d'acord? Ara això. Jo record quan vivia a Vila, que tenia un vesí, que era molt bon vesí, però tenia una d'aquelles campanetes que fan remoreta segons el vent que bufa, d'acord? Aquelles campanes que són espirals i que la tenia de balcó, d'acord? Tot això per què ho dic? Perquè hi havia un vent especial, quan jo havia de venir cada dia a Formentera amb la barca,
sí.
Que si sentia aquella campana, sabia que es moria la barca. Mm. I jo, a vegades, sentia a la nit aquella campana i jo, no és que salivàs, al contrari, però jo pensava, tenia aquesta sensació que tindria...
Ai, demà.
Exacte, vull dir, demà es mourà la barca. Tenia aquest previ avís, d'acord? A casa, al sofà o al llit, sentint la campana del vesí, sabent que si feia aquest vent, la mar, els freus no serien agradables a l'endemà.
Mira, en Jaumet ens diu, mira, en italià hi ha una expressió una mica similar, no és tant un verb com marejar-se o sentir-se marejat, però es diu mal di mare.
Mal di mare, doncs està. També es coneix en català mal de mar. Mal de mar en el sentit de... Sí, quan parlem de mal d'altura, per exemple.
Clar.
I mal de mar seria...
similar.
Exacte.
Molt bé. Bé, Carles, gràcies una vegada més per atendre'ns. Les classes tot ben en popa o què?
Ben en popa, començant la segona inscripció, diguem, del segon mòdul el dia 25 de febrer, el segon mòdul, és l'inscripció, d'acord?
Recordem que ja es pot fer el curs en el primer quadrimestre, diguem-ne, o en el segon?
Exacte, vull dir, ara acabem d'acabar el primer quadrimestre.
S'han fet els exàmens ja.
Exàmens, les notes sortiran provisionals el dia 25 de febrer i nosaltres començam el dia 25 de febrer la inscripció per apuntar-se en aquest segon mòdul. El curs començarà, em sembla, que el 9 i el 10 de març. Tenim poc temps perquè els exàmens són el maig, però intentarem doncs, ajudar com sempre.
O sigui, en realitat són dos mesos, ni arriba.
Són dos mesos que nosaltres intensificam també quan s'aproximen les dates d'examen escrites, sobretot oferir més hores, sempre amb la flexibilitat que té una persona adulta, amb responsabilitats, amb feina, nens, etcètera.
Que és molt relativa, sí.
Exacte, que és exacte, diguem, a vegades és una quimera.
La gent té tendència a escriure's més en la primera fase, en el primer quadrimestre, que en el segon? O...
Hi ha més inscripció sempre en la primera quadrimestre, però una qüestió laboral, diguem, ara comença la temporada, d'aquí poc començarà la temporada i la gent ja preveu que li costarà més assistir a classe o poder fer els exàmens, fins i tot quan comença la temporada, ja sabem que les illes es transformen una mica, i per tant és més complicat. Sí que és veritat que hi ha gent que aprofita, és divers també perquè igualment que hi ha gent que després de la temporada aprofita per anar-se'n de viatge o tornar, diguem, si no és d'aquí, anar de caseu i passar uns mesos, etc. Per tant, es combina una mica els dos perfils, diguem, que tenim.
Molt bé. Carles Torres, del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera, una vegada més, moltes gràcies i que passis un feliç dimecres.
A vosaltres, salut.